Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El jutjat número 13 de Barcelona processa 30 investigats per l'1 d'octubre per desobediència, prevaricació i malversació, però descarta la rebel·lió i sedició. Montse Manent.
Entre els processats hi ha càrrecs intermedis del govern Puigdemont. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el govern manté ferm el compromís amb la llibertat del poble català, mentre des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha destacat que el processament dels càrrecs de TV3 i Catalunya Ràdio demostra la no neutralitat d'aquests mitjans.
Si algú compta que amb atacs com aquest abandonarem el nostre compromís amb la llibertat, que perdi tota esperança. No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català.
Se confirma que no solamente están trabajando a favor del procés, sino que además han sido colaboradores necesarios en el golpe a la democracia.
Agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional relaten en el judici al procés episodis de violència dels votants l'1 d'octubre i de passivitat dels Mossos d'Esquadra.
Un agent ha titllat l'operatiu dels Mossos d'estar dissenyat per afavorir el referèndum, fins i tot ha acusat un agent d'avisar els col·legis de l'arribada de les forces de seguretat de l'Estat.
A mí me hace presuponer que el dispositivo estaba diseñado de alguna manera pues para que el referéndum se llevara a cabo por parte de Mossos d'Esquadra. Y luego ya hay algún caso que es terrible, y es que en algún caso alguno de los un integrante de un binomio alertó de nuestra llegada a un colegio. Casualmente luego, según se produce esa alerta, es cuando las colas de votantes se convierten en cebollas y ya se autoencadenan entre ellos.
El Parlament no votarà demà el decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge.
El govern ha decidit retirar-lo de l'ordre del dia davant la possibilitat que fos rebutjat per la cambra. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha anunciat la retirada de la convalidació de la norma.
Retirarem de l'ordre del dia aquest decret llei, tenint en compte doncs, que en aquests moments, en uns moments en què estem en un cicle electoral intens, doncs probablement són moments en què s'està treballant més des de l'electoralisme que no pas pensant doncs, en aquest sentit en el bé comú.
Partit Popular i Ciutadans carreguen contra l'Ajuntament de Terrassa després de fer-se pública la sentència que dona la raó a l'empresa d'aigües del municipi.
La sentència obliga l'Ajuntament a compensar l'empresa per les condicions del canvi de model de gestió de privat a públic i a pagar les costes.
Ràdio Municipal de Terrassa, David Marcet.
La sentència fa referència als acords de ple sobre la reversió dels béns i la pròrroga del servei. Tant l'Ajuntament com els grups impulsors de la municipalització del servei PSC, TEC, Esquerra i CUP diuen en un comunicat que la decisió del jutge en cap cas posa en dubte ni qüestiona el model de gestió pública. Aquest servei el presta Taigua i recorden que la sentència no ha de suposar cap canvi en el servei per als usuaris.
A Tarragona escalfen motors per una nova edició del festival Tarraco Viva. Serà la 21ena i arribarà a la capital tarragonina del 5 al 19 de maig. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Una edició que parlarà de les ciutats, donant una especial importància al fòrum com el cor de la ciutat romana i que es recrearà al Palau Fira. Explicava Magí Seritjó, el director del Tarraco Viva, la temàtica de la 21ena edició d'aquest festival de recreació i divulgació històrica.
Parlem de ciutats perquè pensem que des del passat es poden aportar reflexions pel present.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara tenim tempestes que descarreguen fins i tot amb calamars a zones del Prepirineu, de la Catalunya central i punts del prelitoral. Al llarg de les pròximes hores també podran afectar a punts del nord central, la resta del prelitoral central i nord del prelitoral sud i fins i tot també acabaran sortint persones del sector central del litoral. Aquestes tempestes podrien ser fins i tot amb intensitat forta, sobretot a punts de l'interior del quadrant nord-est i nord de la costa central. Pel que fa a la temperatura, valors més baixos respecte a la jornada d'ahir i de cara a la jornada de demà tindrem durant el matí encara deixarà alguns intervals de núvols. No obstant això, tindrem algunes estones de sol, però ràpidament tornaran a créixer nuvolades i es carregaran xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt, sent menys probables a punts del nord de l'Empordà, les Terres de l'Ebre i també zones de Ponent. Pel que fa a la temperatura, demà serà la mínima una miqueta més baixa, la màxima quedarà semblant un pèl més baixa, amb el vent de mestral que bufarà fins a primera hora de la tarda al sud del Cap de Salou i la tramuntana que es mantindrà durant tota la jornada al nord del Cap de Creus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació complicada a aquesta hora, sobretot a vies de l'àrea metropolitana. Cues agreujades per la pluja que afecta aquesta àrea. Destaquem l'autopista P7, on causa d'un vehicle avariat. Trobareu tallat un carril a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona i a cues d'uns 7 quilòmetres en aquest punt. També aturades en aquesta autopista P7 al Papiol per anar cap a Martorell. Cues altres vies, com la 2, a Pallejà d'entrada a Barcelona. També uns 8 quilòmetres en aquesta mateixa autovia A2 a causa d'unes obres que tallen dos carrils en direcció Lleida. Compte també si ha de circular per la 23 perquè trobareu aturades en Esplugues fins a l'entrada a l'Avinguda Diagonal, també al Papiol de sortida per anar cap a Martorell. A la B24 hi ha un tram d'un quilòmetre d'aturades a Vallirana en direcció Tarragona i també destaquem la C32 amb lentitud a Cornellà en direcció al nus de la Trinitat. De les comarques del Vallès, complicada la circulació a la C17 a Mollet i també Parets en direcció Barcelona. La B30 també registra cues a Barberà per enllaçar amb la C58. En aquesta C58 veiem trams de lentitud tant a Ripollet en direcció Sabadell com a Sant Quirze i Jamoncada, des de Ripollet pràcticament fins a l'entrada al nus de la Trinitat. I les rondes també molt complicades a aquesta hora del vespre, diversos trams, sobretot d'intensitat a la ronda litoral entre Barceloneta i Bonpastor en direcció Trinitat. I pel que fa a la B20, veiem per càmeres trànsit lent entre Esplugues i Sarrià en direcció Trinitat i també el tram de Roquetes per anar en direcció Llobregat. Moltíssima prudència si heu de conduir a aquesta hora a les carreteres a causa de la pluja. Això és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona processa 30 persones en la macrocausa per la preparació del referèndum. Se'ls acusa bàsicament de desobediència, prevaricació, malversació i falsedat documental. En la llista de processats hi ha sobretot càrrecs intermedis del govern de Puigdemont, però no hi són ni el jutge Santiago Vidal ni el president del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver i Pissunyer.
A la llista tampoc no hi figura Lluís Salvador, que és el diputat d'Esquerra i, per tant, aforat. Als processats se'ls acusen majoritàriament de malversació, desobediència i prevaricació per la preparació del referèndum. Concretament, hi ha 17 processats per malversació, 17 per desobediència, 3 per revelació de secrets, 3 per falsedat documental i 4 per prevaricació.
El processament per malversació va acompanyat d'una fiança conjunta immediata de gairebé 6 milions d'euros. Si no, als 17 processats se'ls embargaran els béns per una quantitat equivalent.
Això no afecta els investigats només per desobediència, entre els quals hi ha Núria Llorach, vicepresidenta de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, i Vicent Sanchís i Saúl Gordillo, directors de TV3 i Catalunya Ràdio.
Les primeres reaccions han arribat des del govern. Tant el president com el vicepresident rebutgen el processament i el consideren polític. En canvi, per Ciutadans, la decisió judicial demostra que es va vulnerar la legalitat amb el referèndum.
El president Quim Torra ha assegurat en una declaració institucional que el govern manté ferm el compromís amb la llibertat del poble català.
Si algú compta que amb atacs com aquest abandonarem el nostre compromís amb la llibertat, que perdi tota esperança. No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català.
Des d'Esquerra Republicana consideren que es tracta d'una causa política que persegueix penalitzar l'independentisme. Des del Parlament, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, destaca que el processament dels càrrecs de TV3 i Catalunya Ràdio demostra la no neutralitat d'aquests mitjans.
Se confirma que no solamente están trabajando a favor del procés, sino que además han sido colaboradores necesarios en el golpe a la democracia que se ha dado por las personas hoy día juzgadas en el juicio ante el Tribunal Supremo de Madrid.
Des de Catalunya en Comú Podem, en canvi, consideren que el processament és una mostra de la judicialització de la política i han tornat a reclamar diàleg.
Mentrestant, avui s'ha reprès el judici al procés. Pel Tribunal Suprem, avui han passat agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Tots han coincidit en parlar de violència i hostilitat per part dels votants i de passivitat per part dels Mossos. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sis dels guàrdies civils que han declarat aquest matí han admès que van patir algun tipus de lesió durant la seva actuació l'1 d'octubre. Tots han explicat que van trobar en els centres de votació el binomi dels Mossos d'Esquadra, que segons la seva versió no els va ajudar. Fins i tot la gent que va elaborar l'acte policial ha acusat els Mossos d'avisar els col·legis de l'arribada dels agents.
El dispositivo estaba diseñado de alguna manera pues, para que el referéndum se llevara a cabo por parte de Mossos d'Esquadra. Y luego ya hay algún caso que es terrible, y es que en algún caso alguno de los un integrante de un binomio alertó de nuestra llegada a un colegio.
Aquest testimoni, Policia Nacional ha acusat també els Mossos d'Esquadra de fer seguiments a patrulles l'1 d'octubre. I a preguntes d'Andreu Van den Einden, el testimoni s'ha dirigit a l'advocat per retreure-li la seva participació en un col·legi electoral.
Permítame, señor letrado, usted estuvo en el colegio Dolors Monserda, sabe perfectamente cómo se producían las intervenciones en los colegios. De hecho, usted hizo mediación con el responsable del colegio que fue allí.
D'altra banda, i encara en relació amb el Suprem, el jutge Manuel Marchena ha dit que no és competent per decidir sobre si es poden celebrar o no debats electorals a la presó i li torna la pilota a la Junta Electoral Central.
La jornada de tarda del judici ha continuat amb la declaració de policies nacionals que van intervenir a escoles barcelonines com la Mediterrània, Escoles Pies o Francesc Macià. Han minimitzat les càrregues policials i han acusat els Mossos de col·laborar amb les votacions.
Un policia ha relatat com a l'escola Francesc Macià els Mossos es van endur les urnes al finalitzar la votació.
Dos Mossos sacaban del interior del centro una urna y dos cajas. Salían al exterior donde les esperaba un vehículo camuflado, se metían en el vehículo y posteriormente se marchaban. Consultamos la titularidad de esta matrícula y pertenecía al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
Després que un altre policia expliqués un cas similar, l'advocat Xavier Melero ha remarcat que no es tractava de col·laborar amb el referèndum, sinó de complir amb l'ordre judicial d'endur-se les urnes.
Era esto lo que estaba ocurriendo en este colegio. Se estaban retirando después del cierre de la jornada electoral.
¿Retirando por nuestra parte? No,
por parte de los Mossos d'Esquadra.
Bueno, retirando, entregándoselas ellos.
Perfecto.
Els policies nacionals també han dit que van patir cops i insults per part dels ciutadans que es van trobar als centres de votació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Parlament no votarà demà el decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge. El govern ha decidit retirar-lo de l'ordre del dia davant la possibilitat que fos rebutjat per la cambra. L'executiu l'ha de convalidar abans que no passin 30 dies de l'aprovació si no vol que deixi d'estar en vigor. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El decret d'habitatge estableix mesures com que el preu de la vivenda de protecció oficial es determini en part per la localitat o el barri de construcció. La norma ha aixecat crítiques d'entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'oposició de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en va demanar la retirada. Davant la possibilitat d'una derrota parlamentària, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha anunciat la retirada de la convalidació de la norma, prevista per demà.
Retirarem el dia aquest decret llei, tenint en compte doncs, que en aquests moments, en uns moments en què estem en un cicle electoral intens, doncs probablement són moments en què s'està treballant més des de l'electoralisme que no pas pensant doncs, en aquest sentit en el bé comú.
Segons Budó, l'executiu tornarà a presentar el decret a la cambra una vegada hagi passat el cicle electoral, amb l'esperança que llavors sí aconsegueixi els suports necessaris.
A Tarragona, la Junta Electoral de Zona obliga la Universitat Rovira i Virgili a retirar tota la simbologia independentista del campus Catalunya. La resolució respon a un escrit presentat pel Partit Popular. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Així ho ha dictat la Junta Electoral Central, que requereix a la rectora Maria José Figueras que retiri els llaços grocs de les instal·lacions de la universitat en un termini no superior a 12 hores. Segons el comunicat, la decisió es pren per mantenir la neutralitat política dels poders públics. La decisió afecta també els funcionaris que treballen a la universitat. En concret, la Junta Electoral demana a la institució que els recordi la prohibició de portar llaços grocs als funcionaris públics, així com, segons es pot llegir textualment al comunicat ensenyes de la petició de llibertat dels mal anomenats pels partits independentistes com a presos polítics. Així, la Universitat Tarragonina no podrà exhibir cap d'aquests elements durant els processos electorals. Tot plegat neix d'un requeriment del Partit Popular a la Junta Electoral Central que s'ha resolt aquest mateix dimarts i que es va enviar el passat divendres.
I aquest migdia, dos Mossos d'Esquadra vestits de paisà han retirat les estelades i els símbols a favor de la llibertat dels presos del balcó i la façana de l'Ajuntament de Berga. L'equip de govern no ha fet cas del requeriment de la Junta Electoral de Zona, que ha enviat fins a dues comunicacions que no han atès. Televisió del Berguedà, Manel Medina.
Avui dimarts, a dos quarts d'una, dos Mossos d'Esquadra de paisà han retirat sense problemes l'estelada, la pancarta de llibertat presos polítics i una tercera estelada que estava situada en un lloc de difícil accés, per la raó que han utilitzat una escala desplegable cedida pels treballadors municipals. L'acció dels agents ha estat seguida per diverses persones sense afectar en res l'acció dels agents, que han deixat la façana lliure de símbols independentistes, tal com demanava la Junta Electoral, que en dues comunicacions escrites va requerir a l'Ajuntament que retirés els símbols relatius al procés. L'última notificació a la que ha tingut accés Televisió del Berguedà va ser la del dia 5 d'abril, on es va donar a l'Ajuntament un termini de 24 hores per la retirada voluntària. Finalment ha estat avui dimarts quan la policia de la Generalitat ha actuat. De moment, l'equip de govern de la CUP no ha fet cap declaració al respecte.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La Generalitat vol promoure la prevenció i detecció del maltractament infantil i adolescent i per això ha elaborat un protocol que inclou l'atenció primària. En base a aquest document, els professionals dels ambulatoris podran introduir a la història clínica dels menors si hi ha risc de maltractament.
Es farà en base a una sèrie de marcadors per ajudar a diferenciar què és un maltractament i què no. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que d'aquesta manera es millora en detecció, però també es vol ajudar les famílies a prevenir aquestes situacions.
És molt important que no abandonem la fase o els nivells de prevenció, perquè és realment el que nosaltres volem posar-hi la mirada. Aquest protocol no és tan sols una actualització de l'anterior, sinó que n'amplia l'abordatge amb la participació de tots aquests professionals que ja heu pogut aportar l'experiència d'aquests anys de protocol per millorar-lo i per ampliar en allò que encara ens mancava fer.
En l'elaboració del protocol han treballat conjuntament Salut i Treball, Afers Socials i Famílies, així com una seixantena de professionals de diferents disciplines.
I a la Conca de Barberà, la Fundació Diagrama busca pisos pels menors no acompanyats que té sota tutela a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí. La intenció és fomentar l'emancipació d'aquests menors. L'Espluga FM, Arnau Martínez.
De l'Albert, durant el matí, els joves cursen assignatures bàsiques com el català, castellà, geografia o matemàtiques, però també d'altres de complementàries per introduir-se al món laboral. Els ensenyen eines, com per exemple elaborar currículums o preparar una entrevista de feina. Escoltem el director del centre, Àngel Múrcia.
Sabem que venen d'un àmbit molt rural, era incrementar les hores d'estudi. Començarem un poc combinant l'esport amb l'estudi i després anarem incentivant el tema de l'estudi en tallers de cuina, en tallers d'habilitats autònomes, en tallers de confecció de currículums, de com poder agafar l'autobús, de com poder agafar el tren.
Com es preparen per l'emancipació, en uns mesos aniran a pisos tutelats dins de la mateixa àrea del centre i estan adquirint hàbits com rentar la roba o, per exemple, fer la compra.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Terrassa, on Partit Popular i Ciutadans carreguen contra l'Ajuntament després de fer-se pública la sentència del jutjat contenciós número 9 de Barcelona, que dona la raó a l'empresa d'aigües del municipi en les condicions del canvi de model de gestió de privat a públic. La sentència obliga l'Ajuntament a compensar l'empresa i a pagar les costes. Ràdio Municipal de Terrassa, David Marcet, bona tarda.
Bona tarda. La sentència fa referència als acords de ple sobre la reversió dels béns i la pròrroga del servei. Tant l'Ajuntament com els grups impulsors de la municipalització del servei PSC, TEC, Esquerra i CUP diuen en un comunicat que la decisió del jutge en cap cas posa en dubte ni qüestiona el model de gestió pública. Aquest servei el presta Taigua i recorden que la sentència no ha de suposar cap canvi en el servei per als usuaris. D'altra banda, l'Ajuntament, en el mateix comunicat, diu que respecta en tot moment el procediment judicial, encara que no hi està d'acord. Anuncia que recorrerà una sentència que, recorda, no és ferma i que, per tant, no té cap efecte sobre el servei ni sobre les tarifes.
La cooperativa agrícola de Tivissa ha bloquejat els comptes als seus socis, una setantena. La junta rectora de l'entitat ha decidit suspendre l'activitat de la secció de crèdit mentre un auditor investiga el possible forat als comptes.
En concret, l'auditor està analitzant els exercicis 2017 i 2018. Segons ha avançat Canal 21 Ebre, encara no es coneix l'abast de la situació. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha assegurat que el consistori no deixarà sola la cooperativa.
Evidentment, l'Ajuntament el que ha de fer davant d'aquesta situació és posar-se a disposició de la cooperativa, posar-se a disposició de la presidència i del Consell Rector de la mateixa, de la mateixa manera que ho hem fet sempre, i per tant, des d'aquí ja els dic que l'Ajuntament estarà sempre al costat de la cooperativa i dels veïns del poble que hi tenen imposicions fetes. Mai deixarem a la cooperativa sola.
Ara bé, Jardí ha lamentat que el Departament d'Economia de la Generalitat l'alertés només fa uns pocs dies de la situació complexa de la secció de crèdit de la cooperativa i ha exigit que hi posi solucions. A la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de Tivissa no només hi dipositaven els seus estalvis, aquells que tenen terres, i hi portaven els seus fruits, sinó també d'altres veïns a nivell particular. La Junta Rectora ha emplaçat els socis a una nova assemblea informativa en 15 dies.
En cultura, a Tarragona escalfen motors per una nova edició del festival Tàrraco Viva. Serà la 21ena i arribarà a la capital tarragonina del 5 al 19 de maig. El festival pretén divulgar i sensibilitzar els ciutadans sobre la importància de la conservació del patrimoni històric. Enguany, el fil conductor es centra en les ciutats i presenta algunes novetats al programa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Una edició que parlarà de les ciutats, donant una especial importància al fòrum com el cor de la ciutat romana i que es recrearà al Palau Firal. Així explicava Magí Seritjol, director del Tàrraco Viva, la temàtica de la 21ena edició d'aquest festival de recreació i divulgació històrica.
Parlem de ciutats perquè pensem que des del passat es poden aportar reflexions pel present. És a dir, no podem comprendre el present sense comprendre el passat.
Mitjançant les 427 activitats es farà una reflexió sobre per què la gent vol seguir vivint a les ciutats. Cal destacar que enguany es fa una aposta important en el coneixement i la divulgació. Per això s'engega una col·laboració especial amb la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Insular de Menorca també ha preparat una sèrie d'activitats que vindrà a presentar a Tarragona.
Mig miler de catalans actuaran en el 32è Aplec Internacional de Copenhaguen del 26 al 28 d'abril. Són representants de més d'un centenar de grups de cultura popular, agrupacions musicals, bastoners, castellers o gegants, entre d'altres. Les quatre diputacions, la Generalitat i els ajuntaments aporten la majoria dels 200.000 euros que costa el desplaçament i l'estada. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La cultura popular catalana inundarà un districte de Copenhaguen a final de mes. Diables, gegants, sardanistes, corals, bastoners actuaran en un festival intercultural que s'hi celebra. Els xiquets de Tarragona actuaran amb la colla local, els xiquets de Copenhaguen. Segons el president de Difolk, Ivan Besora, els castellers danesos frisen per fer-ho.
És una colla petita que està molt il·lusionada perquè per primera vegada ells participaran a la seva ciutat amb una colla gran i, a més, estan molt contents, van estar molt contents al moment que els vam confirmar que era la colla Xiquets de Tarragona perquè estan vinculats amb aquesta colla ells, estan mitja padrina colla.
L'Aplec oferirà enguany un tastet del ranxo de Vidreres i de les Escudelles de Castellterçol i la Seu d'Urgell.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Quàdits Mataró torna a la competició amb dos partits en una setmana.
Avui el partit del Divisió d'Honor en el Mataró, quart classificat, ha mesurat les forces amb el Club Natació Barcelona, tercer classificat i que aspira a poder ocupar la segona posició depenent dels resultats fins a finals de temporada. El partit que s'ha jugat a la piscina olímpica del complex esportiu Joan Serra ha acabat en victòria del Club Natació Barcelona per 8-10. Demà el Mataró s'enfronta a l'Atlètic Barceloneta en un segon duel setmanal amb equips de la part alta de la classificació i després de dues setmanes sense competició.
En bàsquet, l'Espart City Leaf Girona i Cadí la Seu inicien els play-offs per al títol de la Lliga Dia.
Els dos equips catalans que hi participen inicien les seves sèries demà. L'Espart City Leaf Girona es veu les cares amb l'Araski amb la intenció de deixar enrere la mala ratxa de resultats de les darreres jornades. Així ho pensa l'entrenador de les gironines, Eric Surís.
Són moltes les ganes que tenim de revertir aquest punt de dinàmica negativa, aquest punt de, doncs, de sotrac que hem estat i que està clar que ara és el moment, no? És el moment de play-off, és el moment de la veritat en la Lliga Dia, no? Perquè doncs, comencen aquests quarts de final contra l'Aski, tenim clar que la situació de l'equip és la que és, per tant l'haurem d'afrontar doncs, amb molta humilitat.
De la seva banda, el Cadí la Seu vol començar amb victòria al seu enfrontament amb el Guipúzcoa, tot comptant que encara tindran una segona oportunitat per sentenciar l'eliminatòria dimecres que ve. Malgrat tot, l'entrenador del Cadí la Seu, Bernat Canut, no refia dels precedents de la Lliga, on les catalanes van guanyar de 20 punts a les basques a la Seu.
El marcador de Guipúzcoa va ser ajustat i estic convençut que els partits d'aquesta eliminatòria seran ajustats. El partit d'en casa, guanyem de 20, però és el mateix, no? Al final agafes tu una molt bona dinàmica, ells al final baixen els braços i acabes guanyant de 20, però no, mai no et pots basar en que ets 20 punts superior amb aquest rival, no? Al contrari, són rivals que seran partits molt, molt igualats.
En futbol, a tercera divisió, el centre d'esports L'Hospitalet ja té nou entrenador.
L'escollit és el fins ara director esportiu del club, Jonathan Risueño. Deixa els despatxos i passa a ocupar el lloc que deixa Xavi Molista, la banqueta. Agafa l'equip tercer i amb el play-off gairebé assegurat quan falten 6 partits per al final del campionat, ja que té 9 punts de marge sobre el cinquè.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica interpretada per grans solistes i directors i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Abona't a l'OBC. Tota la informació a auditori.cat.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmomes.cat. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys. Bon dia, Abel. Avui parlarem dels indiscrets, dels xerrameques, dels bocamolls... Ens en dius un primer refrany?
I tant. No et fiïs de llosks ni de sors, diu el pare Sedaní. Puig quan han de beure i hueixen quan no han d'huir.
O sigui que ull viu i boca tancada, no és això?
Sí, noia, perquè no passaràs per discret si xerres a tort i a dret.
Les dones també en aquests temes sempre són més bescantades que no pas els homes, oi?
Mira, sembla que sí. Que això de tenir dots de paraula també us fa xerraires i els refranys ho descriuen així. Diu, amb dona de rall i somera coixa ha tret bona rifa en boixa.
Vaja, però també hi ha homes molt bocamolls.
I per aquests, diu la dita, a l'oncle de Can Jeremí, en que li escapsin la llengua sempre en tindrà una per dir.
Vols dir que la gent encara és tan indiscreta i xerraire, ara que sempre va enganxada a la pantalleta?
I tant. Que no saps que de gran i de garlaire xita mai se'n malmet la collita.
la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El jutjat número 13 de Barcelona processa 30 investigats per l'1 d'octubre per desobediència, prevaricació i malversació, però descarta la rebel·lió i sedició. Montse Manent.
Entre els processats hi ha càrrecs intermedis del govern Puigdemont. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el govern manté ferm el compromís amb la llibertat del poble català, mentre des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha destacat que el processament dels càrrecs de TV3 i Catalunya Ràdio demostra la no neutralitat d'aquests mitjans.
Si algú compta que amb atacs com aquest abandonarem el nostre compromís amb la llibertat, que perdi tota esperança. No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català.
Se confirma que no solamente están trabajando a favor del procés, sino que además han sido colaboradores necesarios en el golpe a la democracia.
Agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional relaten en el judici al procés episodis de violència dels votants l'1 d'octubre i de passivitat dels Mossos d'Esquadra.
Un agent ha titllat l'operatiu dels Mossos d'estar dissenyat per afavorir el referèndum, fins i tot ha acusat un agent d'avisar els col·legis de l'arribada de les forces de seguretat de l'Estat.
A mí me hace presuponer que el dispositivo estaba diseñado de alguna manera pues para que el referéndum se llevara a cabo por parte de Mossos d'Esquadra. Y luego ya hay algún caso que es terrible, y es que en algún caso alguno de los un integrante de un binomio alertó de nuestra llegada a un colegio. Casualmente luego, según se produce esa alerta, es cuando las colas de votantes se convierten en cebollas y ya se autoencadenan entre ellos.
El Parlament no votarà demà el decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge.
El govern ha decidit retirar-lo de l'ordre del dia davant la possibilitat que fos rebutjat per la cambra. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha anunciat la retirada de la convalidació de la norma.
Retirarem de l'ordre del dia aquest decret llei, tenint en compte doncs, que en aquests moments, en uns moments en què estem en un cicle electoral intens, doncs probablement són moments en què s'està treballant més des de l'electoralisme que no pas pensant doncs, en aquest sentit en el bé comú.
Les intenses nevades de les últimes hores a les cotes més altes han fet que algunes de les estacions d'esquí del Pirineu puguin allargar la temporada.
La Molina o la Masella segueixen obertes, però algunes estacions ja tancades estudien tornar a obrir. És el cas de Vallter 2000.
Ràdio Ripoll, Judit Espert.
Les previsions indiquen que en les pròximes hores podrien arribar de nou nevades i això permetria la reobertura de l'estació. Així ho ha fet públic l'empresa després que en els últims dies hagi mantingut converses tant amb l'Ajuntament de Setcases com amb la Mancomunitat de Camprodon en aquest sentit. La informació també ha sortit a la llum pública després que el Partit dels Socialistes hagi registrat unes preguntes al govern perquè s'expliqui la raó perquè es va tancar l'estació d'esquí l'1 d'abril.
A Tarragona escalfen motors per una nova edició del Festival Tarracoviva. Serà la 21ena i arribarà a la capital tarragonina del 5 al 19 de maig.
El festival pretén divulgar i sensibilitzar els ciutadans sobre la importància de la conservació del patrimoni històric.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Una edició que parlarà de les ciutats, donant una especial importància al fòrum com el cor de la ciutat romana i que es recrearà al Palau Fi. Qui explicava Magí Seritjó, el director del Tarracoviva, la temàtica de la 21ena edició d'aquest festival de recreació i divulgació històrica.
Parlem de ciutats perquè pensem que des del passat es poden aportar reflexions pel present.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara tenim tempestes que descarreguen fins i tot amb calamars, zones del Prepirineu, de la Catalunya central i punts del prelitoral. Al llarg de les pròximes hores també podran afectar a punts del nord de la depressió central, la resta del prelitoral central i nord del prelitoral sud, i fins i tot també acabaran sortint persones del sector central del litoral. Aquestes tempestes podrien ser fins i tot amb intensitat forta, sobretot a punts de l'interior del quadrant nord-est i nord de la costa central. Pel que fa a la temperatura, valors més baixos respecte a la jornada d'ahir, i de cara a la jornada demà tindrem durant el matí encara alguns intervals de núvols, no obstant això tindrem algunes estones de sol, però ràpidament tornaran a créixer nuvolades i es carregaran xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt, sent menys probables a punts del nord de l'Empordà, les Terres de l'Ebre i també zones de Ponent. Pel que fa a la temperatura, demà serà la mínima una miqueta més baixa, la màxima quedarà semblant un pèl més baixa, amb el vent de mestral que bufarà fins a primera hora de la tarda al sud del Cap de Salou i la tramuntana que es mantindrà durant tota la jornada al nord del Cap de Creus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona processa 30 persones en la macrocausa per la preparació del referèndum. Se'ls acusa, bàsicament, de desobediència, prevaricació, malversació i falsedat documental. En la llista de processats hi ha, sobretot, càrrecs intermedis del govern de Puigdemont, però no hi són ni el jutge Santiago Vidal ni el president del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver i Pisunyer.
A la llista tampoc no hi figura Lluís Salvador, que és diputat d'Esquerra i, per tant, aforat. Als processats se'ls acusa majoritàriament de malversació, desobediència i prevaricació per la preparació del referèndum. Concretament, hi ha 17 processaments per malversació, 17 per desobediència, 3 per revelació de secrets, 3 per falsedat documental i 4 per prevaricació.
El processament per malversació va acompanyat d'una fiança conjunta immediata de gairebé 6 milions d'euros. Si no, als 17 processats se'ls embargaran els béns per una quantitat equivalent.
Això no afecta els investigats només per desobediència, entre els quals hi ha Núria Llorac, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i Vicent Sanchís i Saúl Gordillo, els directors de TV3 i Catalunya Ràdio.
Les primeres reaccions han arribat des del govern. Tant el president com el vicepresident rebutgen el processament i el consideren polític. En canvi, per Ciutadans, la decisió judicial demostra que es va vulnerar la legalitat amb el referèndum.
El president Quim Torra ha assegurat en una declaració institucional que el govern manté ferm el compromís amb la llibertat del poble català.
Si algú compta que amb atacs com aquest abandonarem el nostre compromís amb la llibertat, que perdi tota esperança. No hi ha presons, multes, exilis ni persecucions que puguin frenar l'anhel de llibertat d'un poble com el català.
Des d'Esquerra Republicana consideren que es tracta d'una causa política que persegueix penalitzar l'independentisme. Des del Parlament, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, destaca que el processament dels càrrecs de TV3 i Catalunya Ràdio demostra la no neutralitat d'aquests mitjans.
Se confirma que no solamente están trabajando a favor del procés, sino que además han sido colaboradores necesarios en el golpe a la democracia que se ha dado por las personas hoy día juzgadas en el juicio ante el Tribunal Supremo de Madrid.
Des de Catalunya en Comú Podem, en canvi, consideren que el processament és una mostra de la judicialització de la política i des de la CUP acusen el jutjat 13 d'haver actuat amb opacitat i obscurantisme.
Mentrestant, avui s'ha reprès el judici al procés. Pel Tribunal Suprem, avui han passat agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Tots han coincidit en parlar de violència i hostilitat per part dels votants i de passivitat per part dels Mossos. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sis dels guàrdies civils que han declarat aquest matí han admès que hi ha algun tipus de lesió durant la seva actuació l'1 d'octubre. Tots han explicat que van trobar en els centres de votació el binomi dels Mossos d'Esquadra, que segons la seva versió no els va ajudar. Fins i tot la gent que va elaborar l'acte policial ha acusat els Mossos d'avisar els col·legis de l'arribada dels agents.
El dispositivo estaba diseñado de alguna manera pues, para que el referéndum se llevara a cabo por parte de Mossos d'Esquadra. Y luego ya hay algún caso que es terrible. Y es que, en algún caso, alguno de los un integrante de un binomio alertó de nuestra llegada a un colegio.
Aquest testimoni, Policia Nacional ha acusat també els Mossos d'Esquadra de fer seguiments a patrulles l'1 d'octubre. I a preguntes d'Andreu Van den Einden, el testimoni s'ha dirigit a l'advocat per retreure-li la seva participació en un col·legi electoral.
Permítame, señor letrado, usted estuvo en el colegio Dolors Monserda. Sabe perfectamente cómo se producían las intervenciones en los colegios. De hecho, usted hizo mediación con el responsable del col·legi que fue allí.
D'altra banda, i encara en relació amb el Suprem, el jutge Manuel Marchena ha dit que no és competent per decidir sobre si es poden celebrar o no debats electorals a la presó i li torna la pilota a la Junta Electoral Central.
La jornada de tarda del judici ha continuat amb la declaració de policies nacionals que van intervenir escoles barcelonines com la Mediterrània, Escoles Pies o Francesc Macià. Han minimitzat les càrregues policials i han acusat els Mossos de col·laborar amb les votacions.
Un policia ha relatat com a l'escola Francesc Macià els Mossos es van endur les urnes al finalitzar la votació.
Dos Mossos sacaban del interior del centro una urna y dos cajas. Salían al exterior donde les esperaba un vehículo camuflado, se metían en el vehículo y posteriormente se marchaban. Consultamos la titularidad de esta matrícula y pertenecía al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Després que un altre policia expliqués un cas similar, l'advocat Xavier Melero ha remarcat que no es tractava de col·laborar amb el referèndum, sinó de complir amb l'ordre judicial d'endur-se les urnes.
Era esto lo que estaba ocurriendo en este colegio, se estaban retirando después de del cierre de la jornada electoral.
¿Retirando por nuestra parte? No,
por parte de los Mossos d'Esquadra.
Bueno, retirando, entregándoselas ellos.
Perfecto.
Els policies nacionals també han dit que van patir cops i insults per part dels ciutadans que es van trobar als centres de votació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Parlament no votarà demà el decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge. El govern ha decidit retirar-lo de l'ordre del dia davant la possibilitat que fos rebutjat per la cambra. L'executiu l'ha de convalidar abans que no passin 30 dies des de l'aprovació, si no vol que deixi d'estar en vigor. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El decret d'habitatge estableix mesures com que el preu de la vivenda de protecció oficial es determini en part per la localitat o el barri de construcció. La norma ha aixecat crítiques d'entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'oposició de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en va demanar la retirada. Davant la possibilitat d'una derrota parlamentària, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha anunciat la retirada de la convalidació de la norma, prevista per demà.
Retirarem de l'ordre del dia aquest decret llei, tenint en compte doncs, que en aquests moments, en uns moments en què estem en un cicle electoral intens, doncs probablement són moments en què s'està treballant més des de l'electoralisme que no pas pensant doncs, en aquest sentit en el bé comú.
Segons Budó, l'executiu tornarà a presentar el decret a la cambra una vegada hagi passat el cicle electoral, amb l'esperança que llavors sí aconsegueixi els suports necessaris.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reobert la causa per desobediència contra l'ara conseller d'Interior Miquel Buch per la seva actuació com a alcalde de Premià de Mar durant el referèndum de l'1 d'octubre.
El TCJ estima així part del recurs de la Fiscalia per reobrir la causa que havia arxivat inicialment juntament amb la investigació a l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloberes. L'alt tribunal manté així arxivada la causa contra Buch com a president de l'Associació Catalana de Municipis, però la reobre com a alcalde de Premià de Mar.
I a Riba-roja d'Ebre, l'abocador projectat pel municipi ha estat desfermant un autèntic terratrèmol polític. Ara l'alcalde Antonio Suárez es desvincula oficialment del PDeCAT. Suárez ha decidit estripar el carnet del partit després que el conseller Damià Calvet el cessés com a delegat territorial de territori per haver aprovat la llicència d'obres del polèmic projecte.
Divendres, el conseller Calvet el cessava per pèrdua de confiança i ahir dilluns Suárez deia adeu al PDeCAT després de recollir les seves pertinences al seu despatx de la delegació Tortosa.
Mia Calvet és conseller de Territori i Sostenibilitat, però no és jutge. Qui pot aturar les obres d'un abocador és una suspensió cautelar d'un jutge.
L'alcalde de Riba-roja va estar acompanyat per un grup de veïns del seu poble i el cap de l'oposició, el socialista José Luis Aparicio. Els veïns reivindiquen el dret a decidir què volen pel seu poble i que no se'ls hi fora com entenen que ha fet la Generalitat amb l'abocador. Per això demanen la dimissió del conseller, qui al seu torn va dir que el govern faria tot el possible per aturar el projecte.
Gràcies, Dani Sainz, des de Canal Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El jutge manté la presó preventiva per un home acusat de cremar el seu sogre. L'home hauria cremat el pis on vivia la víctima, que va acabar morint calcinat per les flames.
Els fets van tenir lloc l'any passat a Santa Perpètua de Mogoda. La nit anterior, l'acusat hauria amenaçat la seva parella de matar tots els membres de la seva família si es negava a tornar amb ell. L'home es trobava ja en presó provisional per un cas de violència de gènere. Ara el jutge que instrueix la causa ha admès les proves de l'acusació per negar-li la llibertat. Entre aquestes proves hi ha una carta amenaçant de mort l'exparella i un informe mèdic de la dona en què consta un intent de suïcidi recent.
La Guàrdia Civil ha detingut els pares del presumpte assassí de la jove de Vinaròs que va aparèixer morta a Ulldecona diumenge. Se'ls investiga per la seva suposada implicació en el crim.
Els pares de l'acusat estan detinguts des d'ahir per la Guàrdia Civil i no s'espera que passin a disposició judicial fins demà. Ahir el jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs ja va decretar presó sense fiança pel jove de 22 anys acusat del crim. A més del presumpte assassí, també van ser detingudes dues persones més relacionades amb els fets que han quedat en llibertat amb càrrecs. El cas es troba sota secret de sumari.
Una vintena de persones en risc d'exclusió social s'han format com a auxiliars de cuina al costat del xef de les Terres de l'Ebre, Fran López, amb estrella Michelin. Ha estat gràcies al programa Incorpora de la Fundació La Caixa i l'Escola de Cuina Villa Retiro, situada a Xerta, al Baix Ebre. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest és el segon any que es du a terme aquest programa de formació. Després de la primera edició que es va fer a l'escola de Xerta, enguany ha volgut ampliar el programa per acollir alumnes també de Barcelona i Rodalies. És el cas de la Saida, de Sabadell, una amant de la cuina que ha vist en aquest programa l'oportunitat de professionalitzar-se.
Quería que alguien me ayude para, a ver, que te dé el empujón, ¿no? Para descubrir más cosas y mejorar.
El programa consta de 250 hores i dona formació com a auxiliar de cuina en un entorn d'alt nivell, asseguren des de l'organització. Ara, explica el xef Fran López, és moment que la gent que hi ha participat comenci a obrir-se camí.
Espero que aquesta empenta us ajudi, però el pas l'heu fet d'aprendre, d'estar a les classes, d'avançar, però ara toca fer el següent pas, que és posar-vos al món laboral i lluitar.
Altres valors que es fomenten en aquest programa són el treball en equip, la comunicació i també la gestió de les emocions en l'entorn laboral.
Una quarantena de municipis catalans han participat aquest matí del simulacre organitzat per Protecció Civil per provar el pla d'emergències davant d'un hipotètic accident nuclear. S'han provat les 89 sirenes repartides per tot Catalunya, però també el protocol a seguir davant un suposat risc químic. Un dels punts on han sonat les sirenes aquest matí ha estat Abrera. Ràdio Abrera, Òscar Navarro, bona tarda.
Bona tarda. A Abrera hi ha dues sirenes ubicades, una al nucli urbà, concretament al parc de l'Església, i l'altra al barri de les Carpes. A les 10 del matí han sonat tres senyals oscil·lants d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons per indicar l'inici de la prova. 10 minuts més tard ha sonat un senyal continu de 30 segons de durada per marcar el final. La cap del Servei de Tecnologia del Departament de Protecció Civil, Raquel Canet, explica la principal mesura que caldria adoptar, que seria la de confinar-se en un edifici mentre duri l'alerta.
Quan sentim una sirena d'aquest tipus, el que havia de significar és que hi ha hagut un accident, que d'alguna manera hi ha hagut un producte que s'ha fuitat en l'ambient i, per tant, l'aire no és bo per respirar nosaltres, i llavors el que tenim que fer és posar-nos a dintre d'un espai confinat, un espai el més tancat possible.
A banda d'Abrera, al Baix Llobregat Nord, també han sonat les sirenes d'alerta de risc químic d'Olesa de Montserrat, Esparreguera, Martorell i Sant Andreu de la Barca.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Les intenses nevades de les últimes hores a les cotes més altes han fet que algunes de les estacions d'esquí del Pirineu puguin allargar la temporada, com la Masella o la Molina, que segueixen obertes. Però també han fet que algunes estacions es plantegin tornar a obrir, tot i ja haver donat per fi niquitada la temporada. És el cas de Vallter 2000. Ràdio Ripoll, Judit Espert, bona tarda.
Bona tarda. Les previsions indiquen que en les pròximes hores podrien arribar de nou nevades i això permetria la reobertura de l'estació. Així ho ha fet públic l'empresa després que en els últims dies hagi mantingut converses tant amb l'Ajuntament de Setcases com amb la Mancomunitat de Camprodon en aquest sentit. L'informació també ha sortit a la llum pública després que el Partit dels Socialistes hagi registrat unes preguntes al govern perquè s'expliqui la raó perquè es va tancar l'estació d'esquí l'1 d'abril. Argumenten que era innecessari posar punt final a la temporada i dels perjudicis pel conjunt de l'economia de la vall de Camprodon. En aquest sentit, l'exalcalde de Setcases, Carlos Fernández, ha acusat FGC de tancar precipitadament Vallter 2000 i ha requerit una reunió amb els seus responsables. FGC argumenta que es va prendre la decisió de tancar les instal·lacions perquè no hi havia suficient neu per garantir la pràctica de l'esquí en condicions de qualitat per a l'usuari.
I a l'Alt Empordà, una operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa ha aconseguit desarticular una xarxa internacional de tràfic de drogues. El grup criminal tenia l'epicentre en aquesta comarca. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. La policia ha detingut a 15 persones dels dos costats de la frontera i també n'ha desarticulat un laboratori d'heroïna del Baix Llobregat. En l'operatiu s'han incautat 12 quilos i mig d'heroïna, 25 de xis, 6 armes de foc i 107.000 euros en efectiu. També s'ha intervingut comptes bancaris, vehicles i habitatges per valor de més de 600.000 euros. La Guàrdia Civil va començar a investigar i a centrar les seves sospites en ciutadans d'origen magrebí de Figueres i de la Jonquera. Durant les investigacions es van adonar que els integrants de la xarxa prenien fortes mesures de seguretat tant a Espanya com a França per evitar ser descoberts. Amb aquesta operació conjunta, la policia dona per desarticulada una de les organitzacions criminals més importants de tràfic de drogues entre França i Espanya.
En cultura, a Tarragona escalfen motors per una nova edició del festival Tàrraco Viva. Serà la 21ena i arribarà a la capital tarragonina del 5 al 19 de maig. El festival pretén divulgar i sensibilitzar els ciutadans sobre la importància de la conservació del patrimoni històric. Enguany, el fil conductor es centra en les ciutats i presenta algunes novetats al programa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Una edició que parlarà de les ciutats, donant una especial importància al fòrum com el cor de la ciutat romana i que es recrearà al Palau Firal. Així explicava Magí Seritjó, el director del Tàrraco Viva, la temàtica de la 21ena edició d'aquest festival de recreació i divulgació històrica.
Parlem de ciutats perquè pensem que des del passat es poden aportar reflexions pel present. És a dir, no podem comprendre el present sense comprendre el passat.
Mitjançant les 427 activitats, es farà una reflexió sobre per què la gent vol seguir vivint a les ciutats. Cal destacar que enguany es fa una aposta important en el coneixement i la divulgació. Per això s'engega una col·laboració especial amb la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Insular de Menorca també ha preparat una sèrie d'activitats que vindrà a presentar a Tarragona.
Torna al Dansòmetre, Vilafranca del Penedès, per commemorar el Dia Internacional de la Dansa, el proper 28 d'abril. Enguany han preparat un espectacle professional amb el ballarí Miquel Barcelona. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bona tarda.
Bona tarda. L'any passat va néixer al voltant del Dia de la Dansa el Festival Dansòmetre per posar en valor i donar més projecció a aquesta disciplina artística, tot portant també espectacles professionals. Ho explica el regidor de Cultura, Raimon Gusi.
Portar espectacles professionals i d'altres tipus i donar-li envergadura perquè tot serveixi de promoció, formació, intercanvi i donar més rellevància a la dansa.
L'acte principal del Dansòmetre serà el proper 28 d'abril amb l'exhibició de les escoles de dansa vilafranquines pels carrers de la vila. Però el festival també compta amb espectacles professionals. Enguany el coreògraf convidat és Miquel Barcelona, que presenta l'obra Pelegrins el 3 de maig al Teatre Cal Bolet.
Mig miler de catalans actuaran en el 32è Aplec Internacional de Copenhaguen del 26 al 28 d'abril. Són representants de més d'un centenar de grups de cultura popular, agrupacions musicals, bastoners, castellers o gegants, entre d'altres. Les quatre diputacions, la Generalitat i els ajuntaments aporten la majoria dels 200.000 euros que costa el desplaçament i l'estada. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La cultura popular catalana inundarà un districte de Copenhaguen a final de mes. Diables, gegants, sardanistes, corals, bastoners actuaran en un festival intercultural que s'hi celebra. Els xiquets de Tarragona actuaran amb la colla local, els xiquets de Copenhaguen. Segons el president de Difolk, Ivan Besora, els castellers danesos frisen per fer-ho.
És una colla petita que està molt il·lusionada perquè per primera vegada ells participaran a la seva ciutat amb una colla gran i a més estan molt contents, van estar molt contents al moment que els vam confirmar que era la colla Xiquets de Tarragona perquè estan vinculats amb aquesta colla ells, estan mig apadrinats per aquesta colla.
L'Aplec oferirà enguany un tastet del ranxo de Vidreres i de les Escudelles de Castellterçol i la Seu d'Urgell.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Quadis Mataró torna a la competició amb dos partits en una setmana.
Avui al partit de divisió d'honor on el Mataró, quart classificat, ha mesurat les forces amb el Club Natació Barcelona, tercer classificat, i que aspira a poder ocupar la segona posició depenent dels resultats fins a finals de temporada. El partit, que s'ha jugat a la piscina olímpica del complex esportiu Joan Serra, ha acabat amb victòria del Club Natació Barcelona per 8-10. Demà el Mataró s'enfronta a l'Atlètic Barceloneta en un segon duel setmanal amb equips de la part alta de la classificació i després de dues setmanes sense competició.
I demà comencen els play-offs per al títol de la Lliga Dia de bàsquet femení.
Els dos equips catalans que hi participen inicien les seves sèries demà. L'Espart City Lip Girona es veu les cares amb l'Araski, amb la intenció de deixar enrere la mala ratxa de resultats de les darreres jornades. Així ho pensa l'entrenador de les gironines, Eric Surís.
Són moltes les ganes que tenim de revertir aquest punt de dinàmica negativa, aquest punt de, doncs, de sotrac que hem estat, i que està clar que ara és el moment, no? És el moment de play-off, és el moment de la veritat en la Lliga Dia, no? Perquè doncs, comencen aquests quarts de final contra l'Aski. Tenim clar que la situació de l'equip és la que és, per tant l'haurem d'afrontar, doncs, amb molta humilitat.
De la seva banda, el Cadí la Seu vol començar amb victòria el seu enfrontament amb el Guipúzcoa, tot comptant que encara tindran una segona oportunitat de sentenciar l'eliminatòria dimecres que ve. Malgrat tot, l'entrenador del Cadí la Seu, Bernat Canut, no se'n refia dels precedents de la Lliga, on les catalanes van guanyar de 20 punts a les basques a la Seu.
El marcador d'allà a Guipúzcoa va ser ajustat i estic convençut que els partits d'aquesta eliminatòria seran ajustats. El partit d'en casa, guanyem de 20, és el mateix, no? Al final agafes tu una molt bona dinàmica, ells al final baixen els braços i acabes guanyant de 20, però no, mai no et pots basar en que ets 20 punts superior a aquest rival, no? Al contrari, són rivals que seran partits molt, molt igualats.
La Federació Catalana ha anunciat una injecció de més d'un milió d'euros pel futbol amateur.
Aquesta implica el 15% del total dels federats. La campanya s'ha presentat amb el lema "Tots som un equip" i té un doble objectiu: afavorir l'aparició d'equips i també reduir la violència en els partits d'aquestes categories. Es posarà en marxa a partir de la propera temporada.
El Club Patí Manlleu es col·loca per primera vegada en places d'ascens a l'Hockey Lliga. El conjunt de l'Eix Prims és segon quan només falten 5 jornades per acabar la competició.
En una part alta de la classificació molt ajustada, com és habitual, cada any a l'Hockey Lliga Plata, el Manlleu, després de la victòria del passat dissabte contra el filial del Barça Lassa 5-1, es va col·locar per primera vegada en places d'ascens a l'Hockey Lliga, concretament a la segona posició.
Amb aquest apunt acabem. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Afrontem dificultats, creiem poder tenir-ho tot al nostre abast. I és important. Amb constància i serenitat farem plegats que cada pas sigui més gran. Molt més gran.
encara ens queden forces que tremoli el món.
Junts som invencibles, ja anirem amb cor.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.